Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell es va inventar l'any 1995 i que, com sabeu, aquesta temporada continuem fent en podcast a través de VilaWeb. Aquesta setmana el penjarem dijous, perquè divendres és festa, i també a través de les més de 150 emissores de ràdio de tot el país que l'emeten a l'hora i el dia de la setmana que cadascú vol. Per tant, no direm ni bon dia, ni bona nit, ni bon el que siga. Bon el que estigueu fent. Com cada setmana, Martí Crespo, què tal?
Bon.
Bon, a seques. Comencem bé aquesta setmana. El Joan Jofre, què tal,
bon
Joan?
Bon dia, bon dia.
Bon dia. Ens parlaràs avui de...
De com tenir organitzats i segurs els nostres passwords.
Mare de Déu, això és una contradictio in terminis. Però bé, vale, d'acord, molt bé. I amb nosaltres tenim aquesta setmana l'Andreas Kaltenbrunner, responsable de la línia de recerca en social media de Barcelona Media. Què tal, Andreas? Bon dia.
Bon dia.
O bona nit, o bon el que estigui a cadascú, evidentment. Això de la ubiquitat, això no és ubiquitat, això és atemporalitat. I el Santi Fort, responsable d'innovació de Barcelona Media. Què tal, Santi?
Hola, bon dia, gràcies per convidar-nos.
I ara, encantats. Com sempre, durant la pròxima hora parlarem al voltant del que fa la gent amb la tecnologia, en este cas molt especialment amb els amics de Barcelona Media, i farem un repàs a tota l'actualitat que més o menys està donant de si tot aquest món que cada setmana tractem a l'Internauta.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Temps d'escola, ja comencem a estar al novembre, això va a camí de Nadal, fum, 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 ja veuràs tu que ràpid arribarem, i mentrestant, com cada setmana, parlem amb personatges interessants que, cada setmana, Martí Crespo ens presenta.
L'informe de Martí Crespo.
Per tercer any consecutiu, l'edició britànica de la revista Wired ha inclòs Barcelona en la llista de les 10 capitals a Europa d'empreses tecnològiques joves i innovadores. Doncs gràcies a iniciatives o noms com SocialPoint, Wisby, Knock, Change Your Flight, Acamon, Pass and Fly, és a dir, ja veieu que són empreses molt, molt d'aquí. Paral·lelament, el Wall Street Journal es feia ressò fa una setmana d'una impressora en 3D de menjar.
Això em va impressionar molt. No, no pensa menjar res que produís aquesta impressora, lamente.
Jo ho tastaré algun dia.
Bueno.
Bé, doncs total, que aquesta impressora hi treballa l'empresa també barcelonina Natural Machines, i són només dos exemples de la creixent però llarga relació de la capital catalana doncs, amb el sector tecnològic que té en el districte 22 arroba del Poblenou doncs, el seu centre neuràlgic. Allà mateix hi té la seu el Centre Tecnològic Barcelona Media, un dels actors principals a l'hora de posicionar doncs, la ciutat com a referència en aquest, diguem-ne, ecosistema de la innovació europeu. Amb més d'una dècada a l'esquena, aquesta fundació treballa doncs, en la recerca aplicada i avançada en l'àmbit doncs, sobretot de la comunicació i dels mídia, i en la transferència doncs, dels seus coneixements i de la tecnologia doncs, que es desenvolupa a les empreses d'aquest sector. Per això, entre altres coses, doncs, allotja des del 2006 un centre de recerca europeu de Yahoo i disposa doncs, de laboratoris específics en temes com cultura i turisme, visualització virtual i àudio, a més de quatre línies d'investigació principals, que serien doncs, la imatge, l'àudio, la percepció i la cognició i la de social media, que en aquest cas se centra doncs, en l'anàlisi de l'empremta dels usuaris en l'àmbit digital i les seves aplicacions pràctiques. Des del 2001, Barcelona Media doncs, ha participat en més de mig miler d'iniciatives.
Has estat a punt de dir mig milió.
Mig miler.
Has estat a punt. T'he vist la cara.
Potser sí, vull dir, potser m'he despuntat. Doncs d'iniciatives tant a casa nostra com al món, que van doncs, des d'un recorregut en tres dimensions doncs, pel barri gòtic fins al primer corrector gramatical de català per iPhone i iPad o un curs de català a Twitter, això és interessant, passant pel desenvolupament d'aquest, jo crec que és el greatest hit, Dim Sound, una solució de so en tres dimensions per a la indústria cinematogràfica i que va comprar posteriorment Dolby.
Molt bé. Just. Barcelona Media sou els que ocupeu aquell edifici tan rar? Un edifici, aquell quadrat que s'infla i es desinfla, no?
Ah, no, no, no.
No, jo, això és al costat.
És que aquí està, eh? Hi ha molta gent que ens confon
amb
Barcelona Digital, que estan en aquelles oficines, i nosaltres som Barcelona Media. Ells estan més a la part de telecomunicacions, el que és la capa de suport, no? de transport, i nosaltres amb la capa del que és el contingut i el significat dels missatges.
Va, l'ús lliureu, per tant, d'aquell edifici.
Nosaltres estem just a una mansana de diferència al costat de la Pompeu Fabra.
Molt bé.
I és un edifici més clàssic, tot i que igual d'ineficient.
Sí, perquè Déu-n'hi-do. Fem el començament perquè la gent se situa, l'oient se situa. Per cert, la web és 3W...
Barcelona Media, tal com raja, barcelonamedia, tot seguit, .org.
.org. Ja ho podeu clicar els que tingueu interès en saber més, www.barcelonamedia.org. Què és, o sigui, la definició concreta de què és Barcelona Media, qui l'impulsa, quina voluntat té?
Sí, som un centre tecnològic, som una fundació sense ànim de lucre, això vol dir que tot el que guanyem es reinverteix en recerca i en innovació. Això no vol dir que siguem públics, sinó que som privats, ens hem d'autofinançar a base dels contractes amb les empreses. Sí que tenim un ajut per part de la Generalitat a través de Tecnio, del Departament d'Innovació d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, perquè en realitat el nostre propòsit és fer que les empreses del sector de l'audiovisual de Catalunya puguin ser més competitives per poder sortir a l'exterior i poder, en general, progressar dintre d'aquest ambient tan complicat, no? que estem visquent. Llavors, per aquesta banda, treballem molt estretament amb Tecnio, amb Acció, perquè bueno, compartim propòsits. No? I com bé heu dit, toquem diferents tecles, tant so com imatge com continguts de la xarxa, però sempre des del punt de vista del contingut, no de la tecnologia de base, sinó més aviat amb com tractar aquests continguts, com millorar-los, com poder explotar-los, no?
Que no sou tan tecnòlegs, no sou tan tecnòlegs com...
Sí, no, a veure, som tecnòlegs perquè tot està ple de físics i de matemàtics i fins i tot algun psicòleg tenim, vull dir que persones que...
Això està bé, el psicòleg de guàrdia sempre està bé.
Sí, però...
El psicòleg és per vosaltres?
No, a vegades ens ajuda, però sobretot és perquè el contingut moltes vegades està condicionat més enllà de la seva qualitat amb com és percebut per part de l'audiència. Llavors, com s'intenta millorar la qualitat del contingut, s'ha d'estudiar com ho percep la gent per adaptar-lo a aquests mecanismes mentals, no? Moltes vegades.
No, m'ha fet gràcia, per exemple, el tema del so en 3D, jo no entès encara què és això, però he pensat, això a mi igual em faria por entrar a un cine que em digueren que tenia so en 3D.
No, però és que saps què passa? Que estem tan acostumats al so surround, no? El 5.1, que ens sembla que amb això ja està tot resolt, no? Tenim altaveus per davant, per darrere, pels costats, però amb això segueix sent 2D, des del moment que no tenim informació d'alçada. O sigui, si només tenim altaveus davant, a darrere o als costats, no sabem si una cosa passa per sobre o per sota nostra. I això és, en segons quines pel·lícules, on interessa introduir a l'espectador en un ambient més immersiu, no? Ficar-los
sí,
a dintre...
L'avió passa per damunt disparant.
Això és el més fàcil, l'avió passa per damunt, però, per exemple, estar dintre d'un bosc on tu sents, per exemple, les petjades al terra, el soroll de les fulles o els ocells a dalt, et posen molt més en situació i fa que la sensació sigui més real, i si és una pel·lícula de por tinguis més por, si és una pel·lícula romàntica estiguis com més allà flotant i així, no? Aquesta és la idea.
I això no deu ser tan senzill com posar més altaveus.
No és tan senzill.
Perquè m'ho imagino que no serà tan senzill.
Clar, no és només posar més altaveus. D'entrada s'ha de generar informació particular per cada un d'aquests altaveus, i a sobre el que et vol dir és que has de recrear els ambients, o sigui, és molt més important el tema de la reverberació, el recrear aquest ambient, el tenir més altaveus pots afinar molt més i fer que aquella situació sigui més real. En el fons, es tracta de que la gent segueixin en el cine, perquè com a les cases. Cada vegada les persones tenen televisors més grans o inclús sistemes de so més sofisticats, a pesar de que la teva dona et digui que no, però tu sempre vols comprar més altaveus, no? Però la gent del cinema, com han de seguir venent entrades, es tracta de diferenciar-se d'aquesta experiència domèstica i per això es van fent que l'experiència d'anar al cine sigui més rica cada cop. No?
I en un projecte com aquest, per exemple, quina participació teniu vosaltres?
Home, doncs mira, precisament aquest projecte va ser el nostre director general en aquell moment, malauradament ens va deixar fa uns mesos perquè va morir, ens sap greu, però era un gran visionari, que era en Vicente López, que parlant amb diferents empreses de distribució cinematogràfica i veient els problemes que tenia, vam començar a parlar de que potser sí que es podria pensar en fer que el so fos de més bona qualitat, no? I llavors ens vam embarcar en una colla d'empreses dintre un projecte europeu, es va anar desenvolupant tota la tecnologia des de zero, pràcticament, amb molta gràcia de trobar socis que sapiguessin portar-ho al mercat, perquè sempre... pensem que nosaltres, precisament com a centre tecnològic avançat, el que fem és estar a mig camí entre els investigadors, que moltes vegades van una mica al seu aire, no? Que són grans matemàtics, grans físics i saben molt de la seva matèria, però els hi falta una mica de connexió, segons com, amb el mercat, no? I per una altra banda, hi ha les empreses que saben el que necessiten i moltes vegades o no tenen els coneixements o no tenen fins i tot la força per poder desenvolupar noves tecnologies. Llavors nosaltres intentem estar allà al mig,
caçar-ho tot,
oi? Uh-huh. I així va ser com parlant per una banda professionals, tenint per una altra banda alguns recercadors físics, en aquest cas, que es va poder desenvolupar aquesta tecnologia totalment nova i amb prou empenta com perquè arribés als cinemes, es comencés a crear com un bus, com es diu a la xarxa, no? Com que no sé ni com dir-ho en castellà.
Sí, sí, que són.
Se'n fa parlar, efectivament. I va semblar que podia ser una necessitat, fins i tot. I llavors, d'altres empreses del món es van començar a interessar i durant un temps vam ser competidors i al final vam tenir, com els hi passa a moltes startups, no? Pues que et ve una empresa gran i et compra. Ens hem quedat una mica amb una sabata i una espardenya perquè no van comprar només les patents i la llicència, sinó que també es van emportar alguns dels nostres investigadors. Però en general es pot dir que és un dels casos d'èxit.
Però això ja és un triomf.
Oh, i tant.
No ho gestiones tu, o no, home, això ja, va quedar no sé qui, però és un
ja,
triomf.
Ja firmaria cada any que ens passés, un cop a l'any ja estaríem contents.
Jo, escolta, pel que veig, toqueu una mica tots els pals, perquè l'Andreas, per exemple, comentaven que ha fet estudis com ara qui són els personatges més polèmics de la Wikipedia o has comprovat que el nombre màxim d'amics que pot tenir una persona és 150, cosa
bueno,
que...
No és el nombre màxim.
Cosa que m'ha deixat...
és un promig.
El promig, 150.
Sí, i no és els amics, sinó les persones amb qui interactues.
Ah, molt bé.
És com dir... És una, bueno, això va néixer amb un antropòleg, es diu Robin Dunbar, em sembla, i va estudiar primats i el seu cervell i el demand, i va fer una correlació, va veure una correlació amb el demand del grup social dels primats i el demand del cervell. Llavors va extrapolar els humans i va dir, mira, els humans, el cervell és tan gran, llavors aquest número hauria de ser 150. O sigui, és com un límit cognitiu amb quines persones tu pots mantenir una relació a la... prolongada.
Bueno.
I curiosament es pot comprovar amb xarxes socials. Vol dir que tu pots tenir ja 1.000 amics a Facebook, però si mires amb qui realment parles, arriba a ser més o menys 150.
Això em fa gràcia perquè jo quan ho he vist, clar, m'he mirat a mi, no? Que és el primer que fas i he pensat, talla, aquí n'hi ha algo que falla, no? Perquè jo seguís, em sembla que és 13.000 o 14.000 persones, una cosa així, no me'n recordo ara. Following...
Clar,
però no és el mateix seguir que interactuar.
Clar.
O sigui, jo seguís cada 100.000 persones que les escolte.
Sí,
tant
sí,
ahir
sí,
les
sí,
vaig
no,
escoltant.
Clar. Això no, és, no tens una relació. Mm-hmm. Més
tia, com a màxim no parlem
aquí,
150.
Si tingués relació amb 17.000 no seria aquí ara mateix.
Bueno, no seria primat. Sembla que nosaltres som primats. Si no recordo, una vegada algú em va explicar que tècnicament som primats encara nosaltres.
No sóc biòleg, però sí.
Som sempre primats culturalitzats o una cosa... Van dir una cosa que em va semblar que tornava a lo de Anís del Mono, eh? Pràcticament. Escolta, i com conjugueu... Com funcioneu? Perquè jo, ja he entès que n'hi ha un psicòleg que posa ordre, però, diguem, teniu una gent que estudia el so en 3D i que acaba parlant amb unes multinacionals, tens l'Andreas, que té bé i te diu que sap qui són els personatges més polèmics de la Viquipèdia. M'imagina que deu haver moltíssimes més casuístiques.
Home,
lingüistes...
Sí, hi ha lingüistes, o, per exemple, hi ha gent que saben com analitzar, saben tot el que poden, sobre com analitza imatge, per exemple, no? Hi havia un problema d'una empresa d'aquí, i és que a mi sempre l'explico perquè em fa molta gràcia. Quan tu contractes un propaganda a un partit de futbol o una carrera de Fórmula 1 o així, no? Que tu veus que està tot ple de logotips de, en els cascs, en els cotxes, sí. a les... Però les empreses hi posen diners però mai sabien exactament quants minuts de pantalla o de visió bona tindrien, no? Sinó que era una mica un tiro a l'aire. Vinga, va, doncs jo vull posar un anunci a una valla de... a un rètol, no? D'allà del circuit, per exemple.
No sé què.
I hi havia empreses que amb un rellotge anaven mirant quanta estona sortia cada marca per després poder-los passar un informe i mira, doncs ha sortit tants minuts al final. I les empreses poder dir, hosti, doncs m'interessa això, em surt bé de preu o no ho tornaré a fer. Però clar, això era una feinada, no? Estar mirant. Llavors hem fet un sistema perquè ho faci automàticament.
O sigui, perquè reconega...
Que reconeix marques...
O sigui, reconeixes les marques del jersei d'un motorista i costa a mi va. Com a ser humà, eh?
Vull dir, no. I no
ho fa una màquina?
O sigui, a una vela d'un vaixell, per exemple, no? O sigui, a superfícies que... Clar, el fàcil de reconèixer sobre superfícies planes. Estem molt acostumats a fer servir fins i tot el telèfon amb una aplicació de realitat augmentada que ens reconeix un logotip i ens posa una imatge al damunt. Però clar, quan tens variacions d'il·luminació, variacions extremes d'orientació, o aquest logotip ja no està en una superfície plana, o un logotip que només veus les tres primeres lletres, però el que passa és que aquí tenim una qüestió de percepció, la persona ja ho reconeix, perquè tu veus un color vermell amb unes lletres blanques i ja et sona a Banco de San, el que sigui, no?
Això és de color roig.
Sí,
això no? Banc és de color roig.
Sí.
No? Ah, vermell, sí, és veritat, sí. És vermell. Perdó, ara ens ha interferit el dialecte. Vale.
No, però ens entenem que
sí.
Reconèixer logotips que a televisió es veuen superpetitons.
Clar.
I que la gent els reconeix, però... O sigui, fer una màquina que pensi una mica en aquests termes, no? Que pugui reconèixer logotips des del punt de vista perceptual, que també compta, mira, és un projecte que està funcionant molt bé i que posa dintre el mateix sac, doncs això, no? Des d'un punt de vista matemàtic, un punt de vista d'anàlisi d'imatge i també de percepció.
I això, aquests resultats els deuen tenir no només a posteriori, sinó al moment que estan fent la carrera, per exemple...
Doncs,
per concentrar més una càmera o una altra.
Doncs mira, no, això no és tant a les carreres de Fórmula 1, perquè les carreres de Fórmula 1, si més no, encara es fa a posteriori, però en canvi el que sí que s'està començant a fer és en els partits de futbol, que com tenen les valles aquestes basades en LED que poden posar l'anunci que volen, per recuperar del temps perdut, diguéssim, a veure com per subhastar l'espai sobre la marxa.
Ai, va, sí. En sèrio?
Sí.
Ui, això pot acabar... Acaba de marcar el Barça. Ara és quan la gent està més contenta.
Tot
si
arribarà.
Pagueu tant, us posaré això.
Tot
sí?
Arribarà. Tot
una
arribarà.
Borsa. Uala. Serà una borsa per cada partit.
Tot arribarà. Vull dir que ja s'està parlant d'això, eh? Sí. Però si és que totes les peces hi són. Si tu penses, les peces... Vull dir, la publicitat dinàmica, sistemes d'anàlisi d'imatge... lo de subhastes online per anuncis, Google ho està fent des de fa temps, tot i que s'ha de dir que van provar-ho de fer a la ràdio i no els hi va funcionar. Vull dir, per subhastar cunyes de ràdio, si més no als Estats Units. Però que les peces hi són i només falta que algú posi una mica l'engranatge comercial perquè això s'acabi sent possible. Perquè també t'ho he de dir, moltes vegades s'inventen coses que després comercialment no hi ha manera i no hi ha manera. Però bueno, està entretingut.
I com s'origina una investigació en el vostre centre? De qui partís la idea? Com... O aneu allò a fer-ho cada setmana
és que,
un
és
brainstorming.
Que no han dit que no han dit que tenien també un filòsof. I el filòsof és el que dona les idees.
Filòsof?
No, bueno, a veure... Si en tenim algun, no actua com a filòsof.
No encara.
No encara.
Bueno, normalment comença parlant, no? Tu parles amb els companys, llegeixes alguna cosa i tens una idea. No és sempre la mateixa manera, però... És ser creatiu i tenir una idea boja al principi i a vegades la idea boja... Pues,
però treballeu per compartiments estancs, treballeu tots barrejats...
No. S'intenta jo crec com tindrien de fer totes les organitzacions avui en dia, compartint el màxim d'informació, perquè a vegades de barrejar petits elements de diferents àrees acaben sortint productes que són viables, no? Per exemple, els de cultura, que no sé si ho hem esmentat, que tenim un laboratori de cultura. I això que gran vol dir, perquè...
Cultura i turisme.
Sí, sí. I és perquè aquí al país hi ha, doncs clar, hi ha una indústria del turisme gran i que també tenen necessitat de millorar els seus canals de comunicació, el millorar com poses les coses a un museu perquè siguin més atractives, guanyar més públic, tenir més... ser més competitius al final, no? Doncs sobretot els de cultura, que són gent molt espavilada, saben veure coses dels diferents grups, no? Doncs mira, escolta, de social media podríem agafar i tal. Escolta, els d'imatge no ens podríeu fer i amb l'àudio no podríem millorar. I pam, i surten projectes que toquen diferents tecles per millorar només un punt d'un negoci, per exemple, oi? Però el que dèieu abans quin és el mecanisme, a vegades comença... des d'una idea d'un investigador que se li busca una sortida al mercat i a vegades ve directament d'una demanda d'una empresa que busca una solució. Vull dir que hi ha els dos recorreguts.
O sigui, això també en teniu, és a dir, hi ha empreses que us tenen com...
Sí, com a proveïdors, ja m'agradaria que n'hi haguessin més, però per sort ens van arribant demandes d'empreses també. Sí, sí.
I això que parlaves de les imatges i de reconèixer els logos i tot això, sí. Ara em ve al cap que aquest matí estava llegint que han fet un software per desencriptar automàticament els captchas. I no sé si esteu per aquí al mig també.
No. És un tema que se'n va parlar en el seu moment per millorar precisament els captchas.
No, això era no per millorar-los, sinó per destrossar-los.
No, exacte, per millorar el seu funcionament em refereixo, o sigui, que fossin més inexpugnables per a les màquines. El que passa que i això és el primer que has de fer quan et dediques a això, és veure realment si hi ha algú que et porta més d'un parell d'anys d'avantatge i com és difícil d'enganxar-los, perquè ells ja... Llavors, més val concentrar-te en coses que tens més possibilitats, no? de sortir del mercat, perquè és que pensem que al final hem de sortir al mercat. Com hem dit abans, som una fundació privada i ens hem de buscar les garrofes, com diem vulgarment, no? I tampoc pots investigar el que vols, sinó que has d'investigar coses que t'omplen com a persona, però sobretot que tinguin sortida al mercat.
I ara mateix, ens podeu xivar una mica quines són possibles tendències o insinuar-les, com a mínim?
Good try.
Tendències en general, bueno, una cosa que ja vas dir abans és són les impressores 3D, per exemple.
Això, parlem d'això.
Això no, que vaig escoltar ahir és que ara ja hi ha impressores 3D que poden imprimir impressores 3D, no? Es poden reproduir així.
Això és una metaimpressora.
Sí, sí.
Una impressora que pot imprimir una impressora.
Bueno, de fet permet-me que ho precisi. No són les impressores 3D en realitat, sinó que són el que se'n diuen les milling machines, les màquines com es diria en català, que no són
els torns.
Les màquines de mecanitzat. Sí, les màquines de mecanitzat que et permeten fer peces també, però no de manera additiva, sinó subtractiva. I això és una mica la idea d'aquest moviment open, perquè en realitat que són els de MakerBot, és de fer una màquina de construcció que es pugui fer totes les peces que fan falta per construir-se a si mateixa, per replicar-se, tot i que cal una persona per muntar-ho de moment.
Però espera, expliqueu-me això de la màquina que fa menjar. Hi ha una impressora que fa menjar, de veritat?
Mira, si voleu us puc explicar en un moment el que jo sé de la impressió.
Això ho heu vist vosaltres?
Jo és que segueixo una empresa americana que està darrere d'això des de fa un temps, El que passa que de moment el nivell d'inversió que fa falta per entrar-hi és alt i només hi ha quatre empreses molt grosses, perquè de cop vaig veure la llum i vaig dir això és què tindran el negoci del futur. Oh, el que fan en realitat són entrecots.
No.
Però no, és graciós.
Ens has tirat per terra un bon entrecot.
No, però és que t'ho he imaginat. El que molta gent no s'imagina és que per fer un entrecot et fa falta... ara no posaria la mà al foc, però per fer una vedella potser fan falta 10.000 litres d'aigua. Fa falta una quantitat de recursos que el fer carn al món s'emporta potser un 8% de l'energia que consumeix els Estats Units l'estan dedicant a fer proteïna animal, que és moltíssim, més que no pas el transport, per exemple. Llavors, clar...
Ah, perdona, els 10.000 litres és en condicions normals, tal com les
sí,
va
sí, fer. Sí, efectivament, com és fins ara.
Perquè creixi, després el passin per l'escorxador i tot això, són 10.000 litres.
Sí, sí, o sigui, per exemple, la mitja de quilòmetres que es transporta la carn des d'on es produeix, no? Des d'on està el vedell allà a la muntanya, on sigui que estigui, fins a la taula de gent, de mitja són 1.000 quilòmetres. O sigui, que hi ha una sèrie de costos, com n'hi diem... environmental,
medioambientals
que associats a la carn només, que són brutals, no? Tothom pensa en l'ecologia i el món i tot això i bueno, que hi ha un cost molt gran. Llavors, el dir no, és que posarem una impressora de carn a cada ciutat, no? Només i a més no farà falta ni o sigui, tot el consum es redueix en un 90%. O sigui que ja no és per una qüestió de cost, de diners per al consumidor, sinó per al món. O sigui, només per el cost mediambiental hi ha un estalvi del 90% dels recursos. Clar, això faria pensar molta gent si és que realment l'entrecot tu el veus igual en el plat i té el mateix gust i està fet del mateix. Està fet de... en realitat la base és el sabeu això que n'hi diuen la generació de teixit de laboratori que es fa servir per, per exemple per regenerar la pell de gent cremada i així, però si t'imagina que en comptes de regenerar la pell d'un cremat acabes fent entrecots. Bueno, jo només ho poso sobre la taula com una possibilitat.
Seguim després, això és l'internauta avui amb Andreas Kaltenbrunner i amb Santi Fort, tots dos de Barcelona Media, www.barcelonamedia.org.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Tinc més de 500 amics a internet, però no hi ha res com abraçar i sentir els qui realment estan a prop meu. Si tens entre 14 i 25 anys, apunta't al programa Jove de la Caixa. Podràs disposar d'avantatges i descomptes en lleure, cultura i viatges i tindràs accés a beques, habitatge, feina, voluntariat i molt més. Informa-te'n a lkxa.com. Som joves com tu.
Atenció, i en aquest instant fa entrada a la Sala de les Estrelles la grossa de cap d'any. Caram, aquesta dona sí que té cap. Bé, recordem els nostres oients. Sorteig 31 de desembre. Primer premi, 100.000 euros per cada bitllet de 5 euros.
Nou sorteig grossa de cap d'any. La grossa de Catalunya.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
En Joan Jofre t'ho arregla.
En entra directe la musiqueta de l'espai del Joan Jofre, quan aquí encara estàvem discutint sobre l'entrecot imprès. Però bé, Joan, explica'ns de què va aquesta
setmana. Les coses més tecnològiques, que són els passwords. Perquè tenim diversos problemes amb els passwords. Un, que
l'oblidem sempre.
Que l'oblidem. Un altre, que l'hem de generar. És a dir, nosaltres ens hem d'inventar un password per accedir a algun lloc que sigui protegit. I aquest password que nosaltres generem ha de ser tenir una certa dificultat perquè no ens l'enganxin. El que explicàvem la setmana passada. No pot ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ara, de fet, ja hi ha molts
tu,
llocs...
Tu, Andreas, que t'agraden aquestes coses, la setmana passada va fer la llista dels passwords més usats.
Més utilitzats.
I clar, era 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 0...
Bé, ja hi ha molts llocs que això ja no t'ho deixen, sinó que t'obliguen a fer combinacions. Allò que et diuen, bueno, posa una lletra majúscula i una lletra minúscula com a mínim. Una amplada o una llargada de 8 dígits. Que hi hagin números, que hi hagin símbols raros. Llavors, o te'ls inventes... o busques un sistema que te'ls inventi per tu, però després te n'has de recordar d'ells.
Ah.
I hem d'explicar que el sistema tradicional, que és el d'agafar un típex, escriure'l i enganxar el típex a la pantalla de l'ordinador, no és fiable. És molt més fiable acudir a solucions tecnològiques que et guarden els passwords i que a més t'ajuden a que quan tu estàs amb alguna aplicació els entres o els entra automàticament i te n'oblides, perquè tu només te n'has de recordar del password d'aquesta aplicació. Llavors, hi ha dos sistemes bàsics, i aquí és on nosaltres hem de prendre una decisió de quin dels dos sistemes. Hi ha el sistema que guarden els passwords al núvol, i tu te n'enrefies del qui el té allà al núvol, tots els teus passwords, del primer a l'últim...
Això del núvol sempre és inquietant.
O hi ha el sistema del qui el guarda al teu ordinador. El qui el guarda al teu ordinador té... avantatges i inconvenients. Avantatges és que tu el tens al teu ordinador i d'allà no es mou, i si no t'entren al teu ordinador no s'emporten tota la col·lecció de passwords. L'inconvenient és si tu no estàs al teu ordinador, malament rai, has de buscar-t'hi una alternativa. Llavors els programes...
O sigui, te rebenta el disc dur.
Sí, bueno, llavors, i això en parlarem un altre dia, que són els backups.
Vale.
Però el programa que a mi més m'ha agradat sempre per guardar aquests passwords i que te'ls guarda al teu ordinador, que es diu OnePassword, 45 euros, no és barat.
45 euros que al mes?
A l'any? No, la llicència la llicència del programa.
El o que sigui, fa... l'any o llicència?
No, la llicència.
O sigui, 45 euros una vegada i prou.
Una vegada i prou.
Val.
El que fa és que, a més, et permet guardar una USB, una clau USB amb els teus passwords, que si tu te'n vas amb un ordinador que no és el teu, pots llegir-los d'allà i fer-los servir. A més, tenen sistemes perquè el facis servir en el teu smartphone. És a dir, tota aquesta gent ja té sistemes per Android, per iPhone, per Windows, per Mac, em sembla que fins i tot per Linux.
Val.
És a dir, hi ha tot un grapat d'opcions. I, com que al final tots van convergint a fer el mateix, fan el mateix que els que guarden el núvol, que és que et donen l'opció de si tu el vols guardar al núvol, amb la qual cosa ja has perdut la gràcia. Si tu vols fer-ho, has perdut la gràcia de tenir-los només en el teu ordinador o en el teu USB. Perquè els que el guarden al núvol tenen un gran avantatge. Tenen l'inconvenient que estan al núvol i has de confiar en el qui te'ls guarda. Però l'avantatge és que tu...
Excepte Obama i uns 35.000 espies més, estàs segur.
Sí. Però si tu els guardes al núvol i confies de que notes que tu ets una persona normal i corrent, que tu no ets la Merkel i no et vindran a buscar els teus passwords...
Perdona, ens estan espiant a tots, eh? Notícia. Val, segueix.
Bé, doncs, tu confia en un sistema del núvol, el que a mi m'agrada més es diu LastPass.
LastPass?
Last, L-A-S-T, pass, de password. L'últim password.
Sona fatal, eh?
No, és l'últim password perquè diuen que només te n'has de recordar. L'últim que te n'has de recordar és el seu. Tots els altres, ells ja se n'encarreguen de guardar-te'ls. Agafes... vas posant els teus passwords, no només se'ls vas posant tu voluntàriament, sinó quan tu et dones d'alta amb un servei nou, el sistema et diu, ah, vostè no està donat d'alta amb aquest sistema, jo li omplo la fulla de registre, li poso totes les seves dades que ja tinc guardades i li genero un password aleatori perquè ningú el pugui copiar. I me'l guardo, evidentment, per la propera vegada que vostè es vulgui connectar al Facebook o on sigui, aquell password el farem servir des del navegador o des del smartphone o des del lloc on tu estiguis. És gratuït si només ho fas servir en el teu ordinador i 12 euros a l'any si el fas servir també amb el teu smartphone. O sigui, és molt
gratuït. Tu recomanaries aquestes dues alternatives.
Sí, i tornem al mateix. Aquests del Last Password, que són els que guarden el núvol, també tenen una opció, i per això et deia que tots al final convergeixen, tenen una opció que t'ho donen amb un USB. És dir, cosa que és una mica irrellevant, però és un backup addicional. Irrellevant perquè si tu estàs a qualsevol ordinador i te n'en recordes del password per accedir als teus passwords, ja els tens sempre. Però tenir un USB no deixa de ser una còpia addicional de seguretat.
Molt bé, doncs això és l'informe.
Llenceu els típex, sisplau.
Més informació a comunicacions.cat.
Això que explicava el Joan ara seria un tema típic de Barcelona Media, no? N'hi ha alguna manera de tindre passwords més fàcil que aquesta cosa tan passada, bueno, que tenim ara?
Jo que utilitzo és el Firefox, els guarden el Firefox i fins i tot et pots copiar, no? El fitxer de configuració del Firefox el pots portar d'una màquina a una altra. Entonces, llavors,
sí, sí, a veure, hi ha molts altres sistemes. Això ho explicava avui perquè acaben de treure els d'Apple el sistema operatiu nou, el Mavericks, que això ja ho porta dins del sistema operatiu. I si tu tens un iPhone i un Mac i tot això, ja els tens guardats. Però això és només per ells. Firefox és només per Firefox. I has de pensar que hi ha molta gent que pot treballar en Firefox o amb Explorer, o amb Safari,
es pot importar,
o amb
sempre.
Chrome, i són, totes són, aquestes històries.
Són compatibles. Pots importar la configuració del Firefox a l'Internet Explorer o a Google Chrome o el que utilitzis.
Sí, no, però ja et compliques la vida.
El que s'hauria d'inventar...
Hem de donar
és,
les coses
és més complicat, però és gratuït.
Sí, però hem de fer les coses més senzilles pel pobre que està davant d'una pantalla.
No, però jo ho deia perquè m'ha semblat del que estàvem parlant de Barcelona Media, recorde els oients, www.barcelonamedia.org, em sembla molt interessant aquest element d'actuar sobre la vida quotidiana, no? I de fer-li fàcil la vida a la gent, o de fer-li la més agradable en el cas del so 3D, o de fer-li la... No? O sigui, a vegades el que feu és donar respostes molt culturals en el sentit més ampli de la paraula, no? Més...
Clar, aquí és pensar en el no password, no? Jo crec.
Clar, no, i si us en recordeu, va haver iniciatives fa temps de tenir, ara no me'n recordo el nom, de tenir una sola identitat, que en lloc de registrar-te com a tu feia servir una identitat unificada a la xarxa, coses que després no s'han sentit de parlar més, oi? Estic parlant de fa 7 o 8 anys.
Bueno, han intentat, els de Facebook, han intentat que la seva identificació... Sí. Et servís per molts llocs.
Efectivament.
Això ja està molt en mans d'una única...
Sí, passa el mateix. Amb Google també podries tenir tots els teus passwords allà guardats allà dintre, però estem amb el mateix, no? Fa falta refiar-te'n o no.
Que més i aviat, que... és que no vist com està el pati.
Vist com tenim la situació.
Val no refiar-se de cap d'aquestes empreses, sí. Perquè després...
No, us he de dir que... en aquest àmbit l'únic que vam començar a fer va ser un sistema de reconeixement d'identitats, però no a nivell individual, sinó per reconèixer si davant d'una pantalla hi havia, per exemple, si qui estava al davant era un home, una dona, un nen, per qüestions de el que se'n diu cartelleria digital, per als anuncis aquests que estan basats en pantalla, que trobes a vegades als centres comercials i així, oi? Tot venia de que, clar, no és el mateix posar un anunci d'una colònia i tenir-lo allà tot el dia, que no pas si l'anunci sap que qui s'acosta és una noia, per exemple, doncs aquell mateix anunci d'aquella colònia li pot dir d'una manera. En canvi, si és un noi, li pot dir d'una altra manera, no? És allò, escolta'm, digue-li al teu nòvio que te la compri o compra-li a la teva nòvia. Així resumint, no?
O treure-li la colònia d'home o la colònia de dona.
O, per exemple, o que si algú està a prop de l'anunci però veu que no està mirant la pantalla, dir, xxxt, tu, que tinc alguna cosa per tu. I coses així, o sigui, reconèixer...
Feu una mica de por, eh? Tenim unes idees que feu una mica de por.
No, però entén-me.
Entre l'entrecot i... Clar,
no, que l'entrecot no és cosa nostra. No és cosa nostra, però l'anunci que parla és superefectiu.
Sí, sí.
Si veu que tu ja has passat per davant d'aquell anunci, vull dir que estàs davant de l'anunci per segona vegada, ja no et torna a dir el mateix.
Clar.
Et dona una mica més d'informació. O sigui que té tota la lògica.
Amb un nivell una mica superior és el que volen fer amb les ulleres de Google. Quan tu passis per algun lloc, et diguin, en aquesta botiga t'estan fent un 5% de descompte.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Edredons.
Sí, sí, efectivament. Però és com el, en el sentit contrari. És quan, en, aquest, en el cas de les ulleres de Google, sap que ets tu, que ets tu, i intenta reconèixer on ets, i en canvi, quan és el lletrero que està fixa, intenta reconèixer a la persona per poder, diguéssim, personalitzar el missatge, no? Però sí, no és més que noves estratègies de màrqueting.
Abans, Andrea, t'has escapat, però a mi m'interessa molt això de qui són els personatges més polèmics de la Wikipedia.
Sí, bueno, evidentment, els top en rànquing són els presidents dels Estats Units, també en Hitler sempre surt.
Això vol dir els personatges que generen més controvèrsia, més edicions.
Entre els editors quan, a l'hora d'escriure l'article, diguéssim, no? Perquè hi ha opinions divergents, sobretot els polítics, no? Perquè tens els republicans, els demòcrates, que bueno, en el món a vegades es separen, no es parlen, però a la Wikipedia només hi ha un únic article i has de parlar amb l'altre, has de discutir i has de decidir qui poses. I llavors es genera molta polèmica, es poden arribar... O sigui, les discussions són molt més llargues que els articles. Se poden tenir 10.000, o bueno, 30.000 fins i tot hem vist, 30.000 comentaris per un únic article.
Perquè, realment, clar, el tema de les xarxes socials és un canvi absolut, no? Per exemple, en el món del periodisme, jo crec que és el gran canvi, és més canvi les xarxes socials que la web, no?
Sí.
Però clar, hi ha una dificultat, no sé si és cultural de nou, d'adaptar-nos als nous formats, que a vegades fa que sigui més complicat de gestionar del que realment sembla, no? Aquesta sensació de caos que tens primer, que després vas descobrint que no és tan caos, que té una lògica, tira molt cap endarrere, no? Assusta una mica, no? Espanta una mica.
Sí, llavors nosaltres intentem a vegades fins i tot, bueno, no tant per persones, però per empreses normalment és pues, poner ordre a aquest caos, no? Llavors, per exemple, en Twitter, pues, trobar tots 1.000 comentaris que et fan, quines són les més importants, quines persones t'has de fixar més perquè tenen més audiència o tenen més potencial de propagació. I llavors nosaltres oferim solucions per poner una mica d'altra en aquest caos.
I com, en què, com funciona, com imagineu, o sigui, com, ara m'estic quedant enfarfollit, tu. Què és el que mireu per entendre què està passant allà dins? Perquè a vegades, o sigui, una cosa és veure i una altra és mirar. Mirar és més complicat que veure, no? Què mireu per posar ordre en les xarxes?
Primer has d'escoltar, no? Has de mirar les dades i has de, en cas de Twitter, per exemple, no és el mateix tenir 1 milió de followers, no? És una cosa molt... Es diu la fal·làcia del milió de followers, no? No vol dir que tu, perquè tens 1 milió de followers, tinguessis més influència. A vegades has de mirar, dels 10 milions de followers, qui realment fa un retweet dels teus comentaris? I això es propaga o es queda allà? Llavors has de fer com a mètriques per posar, diguéssim, un valor de com d'influencial és una persona, usant les instàncies d'activitat que tu pots extreure de la web.
Però, clar, això no és previsible mai, perquè...
És previsible, no és previsible, però és com un indicador, no? És com les encostes en les eleccions, pues, tu fas una encosta, no? Equivoques una mica, però més o menys arribes a predir.
De fet, l'anàlisi que vam fer del que es deia de cada, per exemple, a les últimes eleccions americanes, es va fer una anàlisi de què es deia de cada un dels candidats, i el resultat que vam treure com a predicció del resultat de les eleccions va ser molt acurat. Vull dir que es va estar veient el que es deia d'un candidat, què es deia de l'altre,
en el sentit positiu o negatiu,
en sentits positius i negatius, i es van treure tendències que eren significatives de cara, com si hagués sigut una enquesta a peu de col·legi electoral. O sigui, és que es pot extreure moltíssima informació. Vam fer també un estudi quan la Copa Confederaciones, no?, al sí. Brasil, per saber no només quin jugador tenia més tuits o sinó una mica el sentit, no? De si la gent els veia bé o malament, no? O sigui, que no és només comptar, sinó que també és extreure informació una mica més qualitativa, no? I no només del missatge en si, sinó del recorregut d'aquell missatge.
Així... Però això és complicat, no? Perquè, clar, necessites lingüistes, per exemple, per interpretar, però n'hi ha moltes expressions, jo què sé, bàrbar, no? Una jugada bàrbara. Tant pot ser bona com dolenta, no?
Sí.
Has d'adaptar lèxic al contingut. Sí,
clar,
sí,
és que... El tema, el sí. Està clar que no pots fer servir una anàlisi per termes, sinó que has de fer una anàlisi per tota la frase, saps? O sigui, es fa una anàlisi sintàctic i a partir d'aquí és quan pots saber si una paraula s'ha fet servir amb un sentit positiu o negatiu, o fins i tot el nivell de polaritat, no? De dir, no, és que sobre aquest jugador... o sobre aquest polític s'estan dient coses a favor o en contra, però a vegades el que interessa saber és si la gent està com molt distanciats entre si, no? Si els comentaris són molt, molt positius i molt, molt negatius, o són només de que, ah, doncs a mi també m'agrada i tal, saps? O sigui que perquè de cara, per exemple, no és el mateix que d'algú se'n parli molt que hi hagi...
Que d'algú se'n parli bé.
Sí, no?
Sí,
clar. I això, quin tipus d'equipament teniu per fer servir tot això? Què gasteu? O sigui, ordinador i programes, molt bé.
I màquines potents de càlcul.
Sí, màquines potents
de... I programari.
Clar, però es tracta de màquines que estan escoltant Twitter sobre els temes que ens interessa, doncs, contínuament, o que fan buidats de la xarxa, doncs, buidar foros, no saps? O sigui, agafar un foro i descarregar tot. Així, literalment tot, poder fer una anàlisi de totes les frases, poder fer una anàlisi després de les regressions sobre aquelles dades que s'han extret. És software i molt de ferro al darrere.
Està bé. Jo tinc la sensació, escoltant-vos, que us divertiu treballant.
Sí. Si no, no ho faríem.
Sí.
Home, en la situació en la que estem ara, molta gent treballa sense divertir-se.
Sí,
gent,
sí, però...
Però bueno, ja t'entenc el que vols dir, sí, no? Sí. Que la passió que expliqueu té que veure molt amb que us ho passeu bé, no?
Doncs sí, la veritat és que jo em considero molt afortunat, realment.
Sí, sí, la veritat és que sí, que som molt afortunats.
No hem arribat aquí automàticament, eh?
Ja, ni ningú s'ha regalat res, ja estic segur de que això és així.
En Martí comentava que porteu 10 anys, no?
Sí, 10 anys. Pedra. 10 anys. Ja, de fet, una mica més. Ja 10 i mig, quasi bé. Fins i tot ja estem més o menys als 11, sí. Sí, sí. És un recorregut llarg.
I quanta gent hi sou allà dins ara mateix?
Doncs mira, la veritat és que és una cosa molt flexible, perquè home, sí que es procura tenir una plantilla fixa, però és una plantilla més aviat reduïda, i és depenent de quants projectes estàs fent. És que no hi ha una altra manera de funcionar avui en dia. Si intentes mantenir una plantilla sense projectes, és que els teus dies estan comptats, no? I l'única manera és ser una mica flexible i tenir una base de coneixement per poder seguir atenent a les demandes del mercat, però sobretot és tenir una bona xarxa de coneixences per que t'entra un projecte gran, poder agafar dos o tres investigadors més per exemple, durant un any, per poder desenvolupar això. I llavors tenim realment... ara potser estem a 70 o una cosa així i...
70 persones?
Sí, i hem arribat a ser doncs 150, amb alguns pics de potser 180, però també és veritat que s'ha de reconèixer que fa 3 o 4 anys la situació econòmica era diferent, les empreses invertien molt en recerca i llavors hi havia molts més projectes. Avui en dia les empreses són molt curoses i més aviat et diria que tenen una mica de por a vegades, no? De fer segons quines inversions, perquè el seu propi mercat està complicat i llavors miren a més curt termini, i nosaltres precisament és tot el contrari. Els nostres projectes solen ser a mig termini. És molt fàcil que un projecte sigui d'un any, com a mínim. Hi ha molts projectes que són a 3 anys o així, no? Perquè a vegades inventar no és tan,
no
és tan fàcil, no? I llavors és una època... tot just que ens sumem a la complicació de la situació econòmica. Què ens ha tocat fer? Abans només tocàvem el sector mèdia, vull dir, les empreses de comunicació audiovisual, les empreses de publicitat, i avui en dia el que estem fent és coneixements que hem tret d'aquests anys de processar imatge, de processar, aplicar-ho a altres sectors que no són pròpiament de la comunicació audiovisual, i ara mateix es fan projectes doncs, per al sector de la seguretat o per al sector mèdic o per la formació. Vull dir que també ens hem tingut de buscar, ens hem tingut de reinventar una miquetona a nosaltres mateixos.
I en 10 anys estaríeu d'acord que tot va molt més ràpid, que estem en un punt extraordinari, no?
Sí, definitivament, sí, sí. És que ha canviat molt. Me'n recordo encara que quan començava tot això del social media, i ara és com, no sé, és tot és això ara, no? No és com, bueno, però mirem una mica, no? Ara tot el món fa això i tot el món utilitza aquestes eines i també en tens molt més competència en el que fas. Home, has de ser més ràpid.
Clar, és que fa 10 anys Facebook no existia, per exemple, o coses que ens sembla que ja estan superimplantades, fa 10 anys és que no existia encara, no? Llavors, ostres, si ha canviat la cosa en 10 anys. També és veritat que ara hi ha gent que diu que la cosa es frenarà, eh? Jo estic llegint alguns articles que si des de, per qüestions de desconfiança o per gent que ja han viscut la innovació i ara poden triar de... Però això a nivell personal, no estic parlant a nivell d'empresa, perquè, i amb això penso que nosaltres, per sort, no treballem per al client final, sinó que treballem per empresa sempre, no? Però que és com que pot ser que es ralentitzi una mica tona, per algunes coses que estic llegint per aquí.
Bueno, jo el que veig més que ralentitzi és canviar una mica l'enfoc, no? És que ja no és tan central, quizás, no? Potser que abans tot el món volia estar a Facebook, ara potser, bueno, Facebook ja no és tan de moda, no? Busco altres solucions i potser es fa una mica una diversificació de les coses que utilitzes. Això no vol dir que te cabi.
Molt bé, doncs ens n'ha anat aquesta hora que tenim sempre per parlar amb els nostres convidats. Avui està fascinant. Jo promet que no menjaré un entrecot imprès, però si mai l'he de menjar, convidaré a sopar a l'Andrea Kaltenbrunner i al Santi Fort. Ja quedarem.
Falta que sàpigues que sigui imprès, eh?
Ara sí que m'acabes de fotre. Bueno, igual.
Perquè, i si el que acabes de comprar avui ja són d'aquests?
Va. No m'atormenteu. Bueno, en fi, escolta. Andrea, Santi, moltíssimes gràcies per haver passat aquesta estona amb nosaltres i per la feina que feu. Els oients ja ho saben, www.barcelonamedia.org si volen saber més sobre totes les fascinants històries que ens han explicat. Moltes gràcies per compartir l'internauta amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Martí, Joan, ens veurem la setmana vinent, si no passa res de l'altre món. Com sabeu, aquest any sempre acabem amb un acústic d'aquests que es graven a VilaWeb Televisió. Aquesta setmana la iaia ens canta una cançó que es diu La platja, sense comentaris. I també, com sabeu, cada dia, a les 24 hores del dia, tota la informació del país i del món a través de www.vilaweb.cat. Bons dies.